Les dues esports a Ràdio Sabadell comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
Fernando Pajarero s'ha convertit en nou fitxatge del Centre d'Esports Sabadell. El central malagueny s'ha acomiadat ja del seu actual club, de l'Alcoyano, dels que eren fins ara els seus companys de vestidor, i reforçarà la defensa del conjunt sabadellenc suplint el lesionat de gravetat Aleix Coc. Es tracta d'un experimentat central de 30 anys que també pot jugar de pivot defensiu i que té en el joc aeri la seva principal arma. En total ha disputat 137 partits a la segona B, dels quals 10 com a titular durant la primera volta al conjunt del Collao. En els últims mesos, però, havia perdut la confiança de l'entrenador, de Vicente Mir, i per això canviarà d'aires, buscant més minuts. Abans, per exemple, havia defensat, entre d'altres, les samarretes del filial del Betis o del Club Deportivo Ebro, amb la qual cosa ja sap com li queda la samarreta arlequinada. L'equip alcoyà ho anunciarà la seva sortida durant el dia d'avui. De fet, ha passat per roda de premsa ara fa no res. Pajarero també acaba de confirmar ara mateix el Centre Esports Sabadell fa 10 minuts la seva incorporació. Algun dia explicarem també com funciona això dels timings amb els fitxatges. El que queda clar és que la direcció esportiva ha mogut fitxa ràpid davant la problemàtica absència de l'Aleix Coc, un baluart al darrere que es perdrà el que resta de temporada. L'equip es reforça ara amb un home de la categoria, amb un futbolista experimentat i amb un jugador que portarà els centímetres i el potencial aeri que donava el tarragoní a les accions d'estratègia, tant defensives com també ofensives. Un perfil molt de Toni Saligrat que s'ha convertit en el nom propi del dia i que signa fins al 2020.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Coneixerem qui és Fernando Pajarero, el primer reforç del Sabadell en aquest mercat d'hivern. Evidentment, també la prèvia del Sabadell Peralada centrarà la nostra atenció. El partit es juga demà passat. Inclourem, com sempre, les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. I al marge de l'actualitat arlequinada també tindrem Sabadell Nord, Mercantil, Atletisme, Waterpolo o l'estrena d'Aleix Gómez al Mundial d'Alemanya i Dinamarca d'handbol.
I fora de l'hotel?
El Levante guanya el Barça a l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. L'equip granota es va imposar ahir per 2-1 contra un conjunt, el d'Ernesto Valverde, ple de jugadors habitualment suplents i fins i tot del filial. Ahir també es van jugar el Betis 0, Real Sociedad 0 i l'Atlètic Club 1, Sevilla 3. I avui s'enceta l'última jornada de la primera volta a primera divisió. Els primers que creuaran l'equador de la competició seran el Rayo i el Celta, que es citen aquesta nit a les 9 a Vallecas. El Panathinaikos visita avui el Barcelona a la Sal Palau. Els blaugranes busquen la cinquena victòria consecutiva a l'Eurolliga de bàsquet davant d'un rival que es va imposar a Grècia a la primera volta per 6 punts. Per això, Svetislav Pesic, el tècnic culer, ha insistit en la importància de recuperar la baraix. I finalment, Andy Murray ha anunciat plorant que plega. Les lesions s'han convertit en un calvari pel tenista britànic que es retirarà després de l'Obert d'Austràlia.
I a les xarxes socials.
A les últimes hores, Lluís Carreras ha publicat una fotografia des de l'aeroport camí del Japó. El nou tècnic del Sagan Tosu inicia així la seva aventura nipona i el tuit ha rebut multitud de respostes, també algunes relacionades amb el Sabadell. Per exemple, qui va ser el seu preparador físic aquí, Sergio Dorado, ara al Valladolid, escrivia: molta sort, nova experiència que et mereixes, estic convençut que estaràs a l'alçada i que la gaudiràs al màxim, adjuntant també una fotografia de tots dos a la banqueta de la Romareda a l'etapa al Real Zaragoza. Aníbal Zurdo, entre d'altres, també ha respost desitjant-li sort al de Sant Pol.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem amb una felicitació al lateral esquerre andalús, ex del Centre d'Esports, Manu Redondo.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Get up. 4 minuts i mig per sobre de les dues. La notícia del dia, com us comentàvem, el Centre d'Esport Sabadell té lligat, ha fitxat, ha anunciat ja la incorporació de Fernando Pajarero. Avui el futbolista ha rescindit amb l'Alcoyano, s'ha acomiadat en privat del vestidor del Deportivo, però també en públic en roda de premsa, i ara enfila ja camí de Sabadell per suplir Aleix Coc. Es tracta d'un expert jugador, sobretot en el joc aeri, pot actuar tant de central com de pivot defensiu, i que el Coi va començar tenint protagonisme, si bé en els últims mesos ha deixat de gaudir de tants minuts. Marxem cap allà, precisament, Ismael Mayor, Ràdio Alcoi, Cadena SER. Què tal, com estàs, amic?
Què tal, Adrià? Què tal? Bona vesprada a tots.
Doncs a veure si m'expliques quin perfil de jugador ha incorporat el Sabadell amb Fernando Pajarero, un jugador que, com dèiem, allà al Coi ha tingut moments per tot. Va començar jugant, després no jugava tant. Un jugador també de molta planta, no, Isma?
Sí, si es posen tu i jo junts un de l'altre, és més alt que vosaltres. És un central de 1,80, un jugador que li agrada molt a Toni Seligrat, evidentment, perquè és d'aquell estil que li agrada al tècnic de valencià, no? És un jugador que, t'explique ràpidament i entendràs per què no ha jugat Fernando Pajarero a l'Alcoyano. No és per falta de qualitat, és un jugador molt bo, a mi m'agrada moltíssim, però tenia molts centrals sin Alcoy, i el que passa en els futbolistes, que de vegades la confiança d'un entrenador el fa pujar o baixar. En este cas no tenia tota la confiança de Vicente Mir, i quan el col·locava en el centre del camp, és a dir, una posició que ell no controla, es defenia, però evidentment no destacava ni molt més, estava còmodo. Finalment no ha tingut oportunitat de jugar pràcticament de central, és que així Alcoy pràcticament no l'hem vist com a central. Finalment les circumstàncies han fet que poc a poc hagi tingut cada vegada menys minuts, i Fernando Pajarero, pues clar, un futbolista contrastat en la categoria, ha estat molts anys a l'Ebro, capità de l'Ebro, venia d'allí, de Saragossa, en Isa Vitola, com a un dels millors centrals de la temporada passada, però per circumstàncies, insistisc, ajenes a la seva qualitat, perquè és un tio que ja el coneixereu, sensacional dins i fora del camp, i per tant, si fora d'una altra forma, també t'ho diria, perquè avui ja dona igual, no? És veritat, Adri, pues no, en este aneu a encontrar un tio fa vestidor, de fet, Córcoles, que és un jugador també molt veterano, avui en roda de premsa pues, ha dit això, no? Ha dit que sembla una gran persona i un gran jugador, i que era molt estimat en el vestidor blanc i blau.
No paro de donar-li voltes a la imatge, tu a sobre meu. Aquí som terra de castells, ja veuràs tu quan anem al Collau. Encara haurem de fer la fotografia Pajarero, i llavors tu a sobre meu, que serà més fàcil, ja veuràs tu la foto que farem. Al marge d'això, bromes al marge, Isma. Un jugador que no sé si has pogut parlar amb ell en les últimes hores. Al final m'imagino que allò tan típic que es comenta sempre del buscar minuts, no? Que el futbolista el que vol és protagonisme, i si em comentes que Pajarero estava jugant fora de la seva posició i no tenia massa la confiança de Vicente Mir, els motius per marxar del Coi semblen claríssims.
Sí, a més és un jugador que coneix bé Toni Seligrat, i evidentment és un tòpic, però és així. Ell sap que ara mateix està Primi, està Fomellem, està Tomàs Russo, té una sèrie de centrals que per circumstàncies pues l'entrenador confia més en aquells. Jo, per mi, era un titular indiscutible, però bueno, finalment el que treballa són els entrenadors, i evidentment ja que respetar aquestes decisions, perquè al final són ells els que treballen dia a dia en ell, però sí que és de veres que busca minuts. Tenia diverses ofertes, inclús així a Lontinyent havien preguntat també per ell, però encara no li havien fet ninguna oferta firme, perquè Lontinyent està molt mal econòmicament, i ara mateix té una inestabilitat com a club. Per tant, l'oferta del Sabadell, evidentment, li ve, coneix l'entrenador, coneix el grup, coneix la categoria, coneix els companys, i per tant, jo crec que ha elegit millor impossible el jugador Fernando Pajarero.
I l'última que et faig, ve a suplir Aleix Coc, que és un tros de central també, fa de mal dir sempre les comparacions, són odioses, però al final Aleix Coc aquesta temporada s'havia erigit com el màxim golejador de la plantilla, i això que fins ara havia fet molt pocs gols a la seva carrera, però sobretot a pilota aturada, el central en les incorporacions en atac, en aquest tipus d'estratègia, doncs havia vist porteria amb facilitat. Al final és un recanvi que entenc que busca precisament això. Si em dius que té una planta descomunal, que és un jugador que té molta alçada, per tant estem parlant d'un jugador típic que tot entrenador que vol potenciar la pilota aturada ha de tenir.
Sí, evidentment, el problema és que sí, no puc parlar-te molt d'això, perquè en el coi, com no l'han vist com a central i com aquestes rematades d'escornes i tal, pues no puc donar-te molta informació al respecte, però sí que és de veres que és un jugador que puja, quan el poc que coneixem, que puja, que li agrada i que, evidentment, té una envergadura tremenda en camps xicotets, evidentment, li traurà més partit Toni Seligrat, però en camps grans com la Nova Creu Alta, vamos, es desenvolupa perfectament el jugador de l'exjà del Alcoyano.
Doncs Isma Mayor, Cadena Ser, Ràdio Alcoi, tenim una fotografia pendent i ens la farem a la tornada allà, ja a la segona volta, ja a l'estadi del Collau. Una abraçada enorme, bona feina, company.
Gràcies, i per cert, diumenge jugarà el Collau ahir contra el Barça B, saps on mos fe, de veritat?
No em diguis que vens a Sabadell.
Hombre, a l'Hotel Suïssa.
A l'Hotel Suïssa. Cuida't molt, Isma, una abraçada.
Adéu.
Adéu.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Un gran, com sempre, l'Isma Mayor, per molt que digui que físicament és bastant més gran que ell, Fernando Pajarero, el nou reforç del Centre d'Esports Sabadell. Enmig d'aquesta informació que us hem donat aquest matí a través de Twitter, @RadioSabadell, parlant una miqueta de Fernando Pajarero, també els companys de Ràdio Alcoi informant sobre aquesta marxa camí de Sabadell del fins ara central reconvertit a pivot defensiu del Club Deportivo Alcoyano. No podem perdre de vista que comença la segona volta, que demà passat hi ha partit, que avui és divendres i que, per tant, toca fer la prèvia i toca escoltar un Toni Seligrat que ha passat avui per la sala de premsa Miguel Quereda. Avui, això sí que ha canviat un pèl. Pau Ituri, com estàs?
Què tal? Bona tarda.
T'ha tocat anar allà a saludar el de Torrent i el primer que has fet és preguntar-li per Pajarero, per repassar ràpidament com han anat els timings. Ràdio Sabadell ha anunciat d'aquest interès, d'aquestes negociacions més que avançades entre el Sabadell i Pajarero abans de la roda de premsa.
El butlletí de les 12, concretament.
Correcte, ha estat el primer. Però a partir d'aquí, ni l'Alcoyano oficialment encara havia fet el comunicat, havia anunciat que havia rescindit contracte amb Pajarero, si bé el jugador ja s'havia acomiadat dels seus companys en aquell moment.
Correcte.
Que de fet és el que destapa al final totes les essències. Si veus el jugador que s'està acomiadant de la plantilla i que diu que enfila camí de Sabadell, doncs són faves comptades.
Blanco i en botella.
Però arribes a la roda de premsa i allò de, com que encara no s'ha confirmat, encara allò tots amb peus de plom a veure què diem i què no podem dir, no?
I ningú, per part del club, tampoc ningú deia res. Per tant, doncs home, allò, nosaltres havíem de fer-li la pregunta perquè era evident, no? És una informació que havia sortit aproximadament 3/4 d'hora, una hora abans de la roda de premsa de Toni Seligrat, i vaja, el primer que hem fet és fer-li aquesta pregunta per Fernando Pajarero, Toni Seligrat. Repetim, nosaltres teníem aquesta informació allò contrastada, Pajarero s'havia acomiadat al matí de l'Alcoyano. Per tant, allò, només quedaven posar-se d'acord en les formes d'anunciar el seu fitxatge, que per cert també ens deien des del club, després de la roda de premsa, doncs que s'havia de fer efectiu en el dia d'avui. Per tant,
de fet, s'ha fet efectiu, faltant 10 minuts no arriba per l'inici d'aquest programa, o sigui,
correcte,
gairebé ultimíssima hora.
Hem hagut de córrer tots plegats. Al cap i a la fi, anem a escoltar, tot i que aquest tall de veu que sentirem ara doncs no serveix pràcticament de res, però anem a escoltar el que deia Toni Seligrat, repetim, fa exactament res, qüestió d'una hora, una hora i quart, una hora i vint.
No hi ha que vendre la pell de l'os abans de caçar-lo. A València es diu que abans d'anar de paella tens que matar el conill. Hasta que no estiga bon, mort i ben mort, no hi ha paella. Llavors aquí no hi ha Pajarero, encara no està. Jo fins que no el vegi, no sol aquí, aquí signat Pajarero, el jugador que vingui. Que jo sàpiga, a dia d'avui no hi ha res ni de Pajarero ni de cap altre futbolista. I sé que la direcció esportiva està tantejant el mercat, tantejant i rastrejant per veure si realment podem aconseguir aquell futbolista que ara mateix ens cobreix una mica la baixa de l'eix.
De fet, dues curiositats. En el moment que es fa aquest tall, Fernando Pajarero ja havia fet like el tuit de Ràdio sí. Sabadell dient el fitxatge. O sigui, el que és avui dia el món de les xarxes socials, els timings aplicat al futbol de segona divisió B. Un mitjà de comunicació anuncia que està a punt de tancar-se un fitxatge, el jugador li fa like, però mentrestant el club està desmentint que estigui del tot tancat. I una altra curiositat, aquesta ja no té res a veure amb tot això, però Fernando Pajarero, Pajarero és el segon cognom. Uh-huh. I és un nom d'aquells llargs i curiosos. Fernando Fernández. Que penses, home, dient-te Fernández de cognom, no sé si jo hagués posat el meu fill Fernando. Fernando Fernández Jiménez Pajarero. Per tant, Pajarero és el nom futbolístic, però no és el primer cognom del futbolista malagueny, que, com dèiem, té una experiència dilatada. Quan va sortir del futbol base del Màlaga va anar a la Laurino, des d'allà ha voltat gairebé per tota la geografia espanyola, 137 partits a segona divisió B, ha jugat a la Roda, ha jugat a l'Alcázar, ha jugat al filial del Betis, al Betis Deportivo, al Betis B, vaja, i un parell d'anys al Club Deportivo Ebro, que segurament on el comencem a conèixer, els que seguim més el grup 3 de segona divisió B, abans d'anar a parar a l'Alcoyano, i aquesta història ja l'ha explicada a l'Isma Mayor.
Abans d'entrar també en equívocs, vaja, hauria de ser una autèntica gestió express del club, però vaja, s'ha de tramitar tota la seva fitxa, per tant, home, donem per entès que per alada complicat que Pajarero pugui anar, però vaja, en teoria doncs ha d'arribar a Sabadell, segurament demà ja es posarà les ordres de Toni Saligrat, i la presentació, això sí, ja ens n'aniríem cap a la setmana que ve, però vaja, no és una informació ni molt menys allò contrastada, però hauria de ser una operació autènticament express perquè Fernando Pajarero doncs pogués estar a punt per debutar aquest diumenge al Municipal de Peralada.
Perquè a més gairebé no hauria entrenat amb el Sabadell, si bé és veritat que ve rodat per haver entrenat amb l'Alcoyano, nascut per cert l'any 88, un bon any, una bona fornada aquella, i atenció amb aquesta dada, més enllà de l'alçada que dèiem abans, un 92, o sigui, un central amb molta planta, arriba a Sabadell amb 4 targetes grogues. O sigui, que mira, arriba apercebut de sanció, perquè recordem que ve de l'Alcoyano, el mateix grup, mateixa lliga. Dit això, tot per suplir la baixa de l'Aleix Coc. Ja dèiem ara fa 3 dies aproximadament que el Sabadell accelerava les operacions que ja tenia i que aquesta setmana el més probable és que tanqués un recanvi pel tarragoní, que malauradament doncs es perdrà el que queda de temporada. Per tant, aquesta fitxa no canvia, no afecta la resta d'integrants de la plantilla. En el cas que l'Aleix Coc continués jugant i no s'hagués lesionat, tindria un problema al centre d'esports ara mateix perquè hi hauria més jugadors superiors de 23 anys als que pot tenir i, per tant, hauria de donar alguna baixa. Ja vam parlar de sobres ahir, del cas Valentí, i com es troba, no hi ha massa novetats en aquest sentit, però al final, el tenir una lesió de llarga durada, el que fa és canviar la fitxa de l'un per l'altre, malauradament, perquè no podrà jugar més a l'Aleix Coc, i per tant això no té cap efecte a la resta de la plantilla. Dit això, sobre l'Aleix Coc, també ha volgut parlar Toni Saligrat.
Sí, un últim apunt també, evidentment, aquesta fitxa sènior queda tancada, el Sabadell segueix buscant ara mateix el recanvi de Williams Velázquez, que és la fitxa sub-23 que té lliure, doncs, per cobrir la deu del veneçolà al futbol japonès. Ho deies tu, avui, evidentment, l'Aleix Coc molt present també a la roda de premsa de Toni Saligrat, un tècnic, el de Torrent, que ha volgut tenir paraules d'ànim cap al central tarragoní. Ens ha explicat que l'Aleix Coc només ha passat per l'entrenament el dilluns, en aquest cas l'entrenament del Sabadell. A partir de dimecres, que és quan torna l'equip a la feina, doncs no hi ha hagut la presència, evidentment, també del central tarragoní, que haurà fet un treball després de l'operació de recuperació, etc. I ha dit a Toni Saligrat, doncs home, que el dilluns estaven una miqueta tocats per veure'l així, però a partir de dimecres, doncs, vida nova. Ha dit literalment que són gajes de l'oficio en castellà i per tant doncs s'ha de tirar endavant. Ara bé, ha donat també una actualització mèdica al de Torrent que fins i tot no perd l'esperança. Diu Toni Saligrat que fins que no estigui allò 100% lligat, doncs home, vol esperar i esperar que no sigui la temuda triada.
La ressonància es va fer ahir. Jo a dia d'avui, i avui he estat amb el doctor, encara no tenim els resultats del radiòleg. És a dir, aquesta triada que estem dient que té Aleix no està confirmada. Ho dic perquè hi ha vegades que sembla que una lesió és poca cosa, fas una ressonància i t'emportes un susto tremendo, i de vegades també pot passar al revés. Jo encara tinc una mica d'esperança de que això no sigui, perquè realment no està confirmat.
Doncs tant de bo, perquè com parlàvem fa un parell de dies amb Bernat de Pablo, amb el doctor, quan un futbolista pateix una triada estaríem parlant de, depenent dels casos, però potser 8-10 mesos de recuperació per tornar a jugar. Sí. No per córrer, però sí per tornar a jugar. Això ens portaria a agost-setembre, és a dir, que l'Aleix Coc no farà la pretemporada si és que no hi ha una grandíssima sorpresa, que tant de bo que sí, com deia ara Toni Saligrat, tant de bo que ens l'enduem quan tinguem els resultats de la ressonància. Però si és triada, si tot va com ha d'anar, si recupera bé, el treball de recuperació, etc, i de musculació de la zona, estaríem parlant de no començar la pretemporada, sinó que gairebé per l'inici de Lliga començar aleshores entrant en dinàmica de grup. Però vaja.
D'aquí una mica també ve, suposo, el fitxatge de Pajarero per temporada i mitja, recordem.
Correcte, fins al 2020.
Correcte, no només és per aquests 6 mesos, sinó també pensant en el projecte de la pròxima temporada. Per tant, doncs, una mica en funció, doncs, que l'Aleix Coc podria ser que no fes la pretemporada amb l'equip i que tornés amb la lliga començada, amb el que després se'n posa tot això, que és agafar el ritme, tornar als entrenaments, en dinàmica de partits... Bé, no descobrirem res a aquestes alçades, tampoc.
Piano, piano, paciència, i el que dèiem des del primer moment, des del mateix diumenge, que tant de bo que tot sigui el més lleu possible i el més ràpid possible pel bo de l'Aleix Coc. I entre unes coses i unes altres, Aleix Coc, Fernando Pajarero, etc, no voldria jo passar per alt que diumenge hi ha partit, que comencem la segona volta, que això és el que té el mercat de fitxatges hivernal, que t'agafa aquí una mica a contrapeu perquè està amb la competició en marxa, però d'aquí a un parell de dies, paralada Sabadell, diumenge 4 de la tarda. I avui Toni Saligrat ha parlat un altre cop d'un nom propi i d'un titular que va deixar ben sucós a la roda de premsa posterior al partit contra l'Olot, que és el d'Arturo. Aquest cas Arturo, aquesta qüestió sobre la qual va parlar el valencià, concretament va dir que no estava obtenint el rendiment que esperava del de Cartagena i que, per tant, la decisió de deixar-lo fora de la convocatòria en l'últim partit de la primera volta anava una mica en aquesta línia, un toc d'atenció perquè el punta es posés una miqueta a les piles. Dit això, em dius que avui no li ha fet massa gràcia el tema a Saligrat.
Deixa'm dir, en favor seu, que li hem preguntat nosaltres, li hem tret el tema, no ho ha tret ell, a diferència una mica del partit de... o la roda de premsa del partit de l'Olot, no? Que sí, evidentment se li pregunta, però ens deixa aquesta declaració tan contundent el tècnic de Torrent. Avui li hem tret nosaltres la pregunta, però sobretot per preguntar-li si aquesta no convocatòria d'Arturo havia provocat un efecte positiu en el jugador, si havia vist aquesta setmana Arturo allò extra motivat o donant un punt més per recuperar el seu lloc no només a l'11 titular, també a la convocatòria. Però la veritat és que Saligrat ha estat molt contundent amb aquesta qüestió i, de fet, ha posat l'exemple d'un jugador pel qual no se li pregunta mai al tècnic de Torrent en rodes de premsa després dels partits i que tampoc està jugant.
Jo us vaig a parlar d'Arturo, però és que us va el morbo molt, eh? És a dir, no me pregunteu mai per Arturo. I ara que Arturo aquesta setmana està treballant molt bé. I habitualment, quasi cada setmana treballa molt bé, però com tots els seus companys. I com tots els seus companys està en base a un rendiment. I si voleu agafar-ho com que és un càstig per Arturo, que és com ho agafeu, perquè això ven, li agrada a la gent, li agraden les notícies dolentes, doncs pues bueno, per què no en parleu de Gato, ningú? El Gato, no te diré que està treballant regular o bé, està treballant de manera excel·lent. És un futbolista excel·lent. Té una actitud excel·lent. Ja l'he tingut. Ha vingut aquí perquè estic jo. I no juga. Imagina't com és Toni Saligrat.
Home, a veure, en favor del periodista en aquest cas, evidentment la notícia era la no convocatòria per primer cop en 19 jornades d'Arturo per decisió tècnica, per tant, més enllà de si ven o no ven, era un fet noticiable pel qual calia preguntar. Dit això, diumenge, no a les 5, eh?
No.
A les 4.
Correcte.
Que, si no, després portem...
Més d'un desordre important.
Sí, hi ha malentesos després. A les 4 de la tarda, al final ni dinarem. Farem un esmorzar contundent.
Estic enfadat, eh? Bastant enfadat amb Adrián Arroyo i Sergi Garcés. Ara ho direm en antena. Home, prometeu aquí esmorzars...
Pots venir, si vols.
A Paralada i torno. Per Sabadell en joc.
Per què no? Un bon esmorzar.
Si arribo... Si arribo a
temps. Doncs mira, seria quarts de 12 a les 12, a quarts d'una a la una, en files cap aquí.
En una horeta...
Si és que es passa el dia plorant. Pau Ituri, d'aquí a un moment,
sí,
amb el Miguel Ángel Rodríguez, d'Estadístiques, Publicitat, i parlem de números.
Tota punt perquè arrenqui aquesta temporada 2018-2019. Comença el partit a l'estadi.
Mentre jo vegi l'equip motivat, sobretot el míster, com és el cas, amb ganes de tirar-ho endavant, amb intenció de corregir coses que calgui corregir, des del punt de vista del Consell, tenen el nostre suport total.
Prova el xut amb l'esquerra, vinga Antonio, el xut, sí! Gol, 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 gol!
Bueno, fotut per haver acabat així el partit, no? I bueno, bastant adolorit i a l'espera de les proves, no?
I ara, Sant Tornem-hi!
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de 3:45 de la tarda, Club de Futbol Peralada Girona B, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc l'Aleix Coc. Escolta els partits de l'equip a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis. Ladies and
gentlemen, systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Precedents contra el Peralada. Avui jo venia cap aquí, cap a la ràdio, pensant, jo crec que avui la secció, com a mínim el tram inicial, anirà ràpid. Però clar, has anat a rebuscar a la hemeroteca i fins i tot has trobat un precedent que jo no recordava ja, com era un de Copa Catalunya. Anem a repassar els números d'aquest conjunt xampanyer quan s'enfronta al Sabadell.
Bueno, de moment, 6 partits oficials entre el Peralada i Sabadell. El primer, com deies, un de Copa Catalunya el 2004, parlo de memòria ara mateix, vam perdre la tanda de penals, bueno, anecdòtic. Després, partits a tercera i segona B ara.
O sigui, sí que els tenia controlats.
Sí, en total, ja dic, 6 partits oficials, 2 victòries del Sabadell, 3 empats i una única victòria del Peralada. Això sí, va ser la temporada passada i el seu camp, que és on anem ara, o sigui que hem d'anar en compte. El Sabadell ha marcat 12 gols i el Peralada 7. 3 visites del Sabadell al municipal de Peralada, balanç totalment equilibrat, una victòria, un empat i una derrota. Hem marcat 4 gols i n'hem encaixat 3, que van ser els 3 que vam encaixar la temporada passada en la derrota 3-2.
I a més és ben curiosa aquesta estadística que m'has preparat, perquè si et pares a pensar, aquesta temporada sí que el Sabadell està rebent molts gols i per tant la línia oberta durant la primera volta sí que ens portaria a pensar que és bastant factible. Però els altres dos precedents són de l'any passat i això sí que sobta una mica més, sobretot veient el perfil del Peralada i com va anar més o menys durant la Lliga, que marqués tants gols al Sabadell.
Sí, bueno, els tres darrers partits del Sabadell contra el Peralada, o sigui, els arreglats, hem marcat 2 gols contra el Peralada.
O sigui, 6 gols en total dels últims 3 precedents, 2 sí, en cada partit.
O sigui, mitjana de 2 gols i casualment no hem guanyat cap partit. O sigui, fem 2 gols i no guanyem.
Clar, va ser.
Dos empats a 2.
Empat a 2 a casa, tant la temporada passada com aquesta, i la derrota 3-2 allà.
I la derrota 3-2.
O sigui, coneixent a Toni Saligrat...
Tot i marcar 2 gols, no hi ha manera.
Estic convençut que deu ser una espineta, que deu tenir ben clavada aquella d'aquesta gent, marquem 2 gols i mai aconseguim batre'ls. Anem a parlar del Centre d'Esport Sabadell, de com ha creuat l'equador de la Lliga. Recordem que és la primera jornada de la segona volta, diumenge a les 4 a Peralada. Repassem una miqueta números del conjunt de Saligrat.
Bueno, hem acabat acaba la primera volta en vuitena posició amb 26 punts, 7 victòries, 5 empats i 6 derrotes amb 23 gols a favor i 25 en contra. Vaig mirar la puntuació aquesta de la primera volta amb totes les temporades de segona B i estaríem amb la mitja taula alta, o sigui, no està gens malament la primera volta al Sabadell, el que passa que els de dalt tampoc no punxen i no hi ha manera d'enganxar-se del tot. 11 punts dels 26 els hem aconseguit fora de casa, 3 victòries, 2 empats i 4 derrotes, hem marcat 12 gols i n'hem encaixat 15, i actualment estem en la pitjor ratxa de la temporada, 3 partits sense guanyar. Sí que és veritat que vam enllaçar també dues vegades més això de 3 jornades sense guanyar, i bueno, esperem que no arribi la quarta, perquè si no sí que ja seria la pitjor ratxa de tota la Lliga.
Doncs tant de bo que es trenqui. A Peralada significarà que el centre d'esports ha guanyat en aquesta primera jornada de la segona volta. Aquesta dada sí que m'espanta, perquè ha estat el nom propi de la setmana, malauradament, amb la lesió de gravetat, amb la triada que pateix. Avui has anat a buscar precedents del Sabadell sense l'Aleix Coc.
Sí, l'Aleix Coc, que ja es perdrà tota la temporada, o sigui que tant de bo que rectifiquem aquesta ratxa, perquè si no ho tindrem malament. Des que l'Aleix Coc va fitxar pel Sabadell, s'ha perdut 7 partits de Lliga, o sigui, per alguna lesió o per sanció. El Sabadell encara no ha guanyat sense l'Aleix Coc, 6 empats, això sí, i una única derrota. Bueno, ja dic que haurem de rectificar això, perquè queda tota la segona volta,
sí, si no, tindrem un problema
greu.
Sí. I has anat a... Això m'imagino que ho tens en un Excel dins de la teva base de dades.
M'imagino.
Però em refereixo que al marge de temporada per temporada tens una pàgina, un full que és tot de tots els partits del Sabadell un rere l'altre, o si no, com arribes a aquesta conclusió que diràs ara?
Bàsicament és posar tots els partits de tota la història en lliga, que és el que la d'aquesta, i bueno, o sigui, l'Excel ja ho fa sol, o sigui, no?
Però em refereixo, tu a l'Excel tens una pàgina, un full que és directament tots els partits des del primer fins a l'últim de la lliga?
Sí. De Lliga, de Copa, de tot. Sí, tot plegat. No està malament.
No, gens. Digues la dada primer.
Bueno, doncs
ara...
que el de diumenge serà el partit 2.800 en Lliga del Sabadell. Val a dir que el Sabadell en Lliga va començar l'any 30, a tercera divisió, i des d'aleshores, doncs, a tercera, segona B, segona A i primera, doncs el de diumenge serà el partit 2.800. Ho desglossem ràpidament. A primera divisió, 426, no està malament. Segona A, 1.374, és la categoria fetitxe del Sabadell. A segona B, el de diumenge serà el partit 780, i a tercera divisió 220, o sigui, en total 2.800.
Que amb la Copa de la Lliga, Copa Catalunya, etc., estem parlant
de... Estem parlant de prop de 3.300 partits.
O sigui, tens un full a Excel amb 3.300 caselles.
Sí, abans de l'any...
Campionat
de Catalunya, des de que es va fundar el Sabadell fins a l'any 39, que aquí deuen haver-hi uns 500 partits més. O sigui, estem...
O sigui, tens un full amb 4.000...
No arriba a 4.000, no, però bueno, 3.700, 3.800 partits.
Per torrar-se boig, eh? O sigui, agafar aquest Excel deu ser... una experiència. Parlem del rival, parlem d'aquest club de futbol Peralada Girona B, el filial del conjunt gironí, que arriba a la Lliga 13è classificat. Repassem una mica situació, números del conjunt xampanyer.
Bueno, ha reaccionat molt bé el Peralada, ara ho comentarem, però fa unes jornades era QE. Ara mateix 13è classificat amb 21 punts, o sigui, només 5 per sota del Sabadell, no hi ha tanta diferència. 4 victòries, 9 empats i 6 derrotes. Ha marcat 19 gols i ha encaixat 22. El seu municipal, el municipal de Peralada, 10 punts dels 21 que ha aconseguit.
Un bagatge fluix, per això.
Sí, està al 50-50. Parla bé també dels resultats fora de casa. Com deien, 10 punts, 2 victòries, 4 empats i 4 derrotes. Ha marcat 12 dels 19 gols com a local i n'ha encaixat 14. I com dèiem, ha reaccionat molt a l'equip de Peralada, perquè porta ja 4 jornades consecutives sense perdre. Abans d'aquestes 4 jornades l'equip era QE i ara mateix és 13è classificat, o sigui, fora del descens i bé.
Hi ha un punt de trampa, que és 13è, però a un punt de la part baixa. Per tant, hi ha molts equips
bueno,
aquí...
Si s'acabés la Lliga estaria...
Evidentment, però em refereixo que depèn de com vagi la jornada, tant de bo que sí, pot tornar a caure aquesta zona baixa de la classificació, tot i que, com comentàvem dimecres amb Ivan Hamuig, té molt de mèrit aquesta reacció experimentada i el anar un altre any més de menys a més i anar creixent a mesura que avança la Lliga. Parles de millora, sobretot a casa, no?
Sí, el Peralada, els 7 primers partits que va jugar al seu camp aquesta temporada no va guanyar cap, i ara porta 3 partits sense perdre el seu estadi. O sigui, sembla que li ha agafat el to al seu municipal. I
l'altre dia vaig estar mirant la plantilla del conjunt i aquesta dada també em va cridar l'atenció, just, perquè és que és molt impropi de la segona B de fa uns anys, però cada cop ho veiem més, això.
Bueno, i també és un filial, o sigui, al final els filials van arreplegant jugadors de tot arreu, o sigui, la qualitat està globalitzada, no? El Peralada, 11 nacionalitats diferents, o sigui, la ONU tenen allà a Peralada. Evidentment, la que té més predominància és l'espanyola, evidentment, però té jugadors de França, del Congo, de Geòrgia, de Camerún, de Corea del Sud, de Venezuela, d'Uruguai, de Polònia, de Senegal i del Japó. Ja respiro.
Estic mirant que hi ha europeus, hi ha africans, hi ha asiàtics,
sí, sí, sí.
Hi ha americans, faltaria...
Sud-americans també, sí, no? Sí. Uruguai...
Sí, sí, només falta algú d'Oceania per completar gairebé sencer el mapa mundi, perquè d'una banda i de l'altra.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
L'àrbitre és canari, i la veritat és que aquest sí que em sona, aquest sí que és un dels clàssics, eh? Alexandre Alemán Pérez.
Sí, sí, Alemán Pérez ja sona ràpidament a la segona divisió B, 31 anys i 10 temporades a segona B, o sigui, va debutar molt jove, amb 21, 22 anys, i semblava que podria ascendir una mica més, però aquí s'ha quedat i sembla que ja no pujarà gaire més. 6 precedents ja amb el Sabadell, una victòria, 4 empats i una derrota, amb el Peralada 2, cap derrota del Peralada, això sí, una victòria i un empat. Aquesta temporada ha dirigit 6 partits, 3 victòries locals, 2 empats i una única victòria visitant, no recordo quina victòria és, però només una victòria visitant, i el promís de targetes grogues és de 5, que ja és el que estem parlant habitualment,
sí,
cada setmana.
Sí, la mitjana, més o menys. I arriba el moment del repte. Pau Vitori, com estàs?
Què tal? Bona tarda de nou.
Te'n recordes de la setmana passada o no?
Home, només faltaria.
Jo recordo que et vaig preguntar...
Anava de germans, la cosa.
Sí, sí, et vaig preguntar després, que per cert, després no es va donar, perquè l'excusa era José i Àngel Martínez, i al
no,
final...
No, José no va jugar.
Ho vam avisar, que José estava jugant poquet aquesta temporada.
Dèiem, quan sortíem d'aquí et vaig preguntar, i has arribat a trobar, i em vas dir... No, la veritat és que no, però per això ja està el Miguel Ángel Rodríguez. Recorda'ns quin era el repte.
El repte era, precisament, trobar l'últim precedent en el qual un jugador del Sabadell s'havia enfrontat en el mateix partit al seu germà. Recordem que el Sabadell, Àngel Martínez, la temporada passada sí es va enfrontar José Martínez en els dos partits que va jugar el Sabadell contra l'Olot.
I vam estar especulant en antena, no eren els Etjogo, no eren els Bueno, no eren els García Junyent, i per tant hem hagut de recórrer al comodí Miguel Ángel Rodríguez, i tu sí que l'has trobat.
Jo he trobat un precedent la temporada 82-83, això no descarta que hi hagués un després, perquè clar, jo no sé tots els jugadors de la història del futbol que hagin tingut germans també futbolistes, però jo he trobat un cas, a temporada 82-83, els germans Zambrano, en un Sabadell Recreativo, Antonio jugava al Sabadell, l'única temporada al Sabadell, i Manuel jugava al Recreativo.
Per tant,
el germà Zambrano,
que se li pagui, no?
Correcte.
Home, està bé, no?
I més sent una resposta oberta.
Sí. Era tan obert que gairebé li ha salvat el coll a Pau Vitori, si és que
no,
tenia curiositat.
Sabíem que als anys 40, per exemple, hi havia possibles precedents.
Sí, el Gonzalo, que eren tres exemple. Germans en un Sabadell Barça, segur que van coincidir també.
I he de dir que el d'aquesta setmana no vens massa segur, i jo
tinc sorpreses.
I jo pots tenir-les en els últims 20 minuts que portem de programa, perquè just abans del programa hem estat parlant d'aquesta qüestió i jo he insertat una part de la resposta. De
sí,
memòria.
Li he dit, Miguel Ángel, li he dit a l'Adri, no vinc molt convençut, però he tingut un moment d'inspiració
i ha trobat una altra cosa.
No ha dormit aquesta nit pensant...
No, probablement.
Ja sí, dic, però no he dormit per altres qüestions.
Ja et dic jo que el primer repte l'he encertat, o sigui que crec que tu també l'encertaràs.
Bueno. Bé, el primer repte és senzill, entre cometes. Venim de jugar contra l'Olot i ara juguem contra el Peralada. Per tant, són dos rivals gironins de forma consecutiva. Busquem l'última vegada que a segona B el Sabadell es va enfrontar a dos equips gironins de forma consecutiva. Dic a segona B perquè a segona hi ha un cas recent del Llagostera i el Girona. Per tant, hauríem de remuntar-nos anys enrere. És relativament senzill.
Bueno,
relativament.
Clar, 100% no estic segur, però clar, imagino que deu ser el Girona i Figueres o...
Seria rotllo 1, Miguel Ángel Rodríguez 0,
Perfecte. Deixem-ho aquí perquè no hi ha moltes més opcions.
Boníssim.
En tot cas,
jo l'he encertat i no és el Girona.
Segona... Però el Figueres sí.
I el Palamós l'altre.
Segona part de la qüestió. Aquesta setmana hem parlat a l'Hotel Suís amb Ivan Hamuch, l'exjugador arlequinat, ara director esportiu del Peralada. que evidentment doncs, explicàvem que va jugar 4 temporades com a arlequinat, i només, tot i ser un dels habituals en els 11, només va marcar, evidentment era lateral, només va marcar un gol amb la samarreta del Sabadell. Què va passar? O quina relació guarda el dia en el que Ivan Jamuig va marcar aquest gol com a arlequinat amb aquest tram de 2 partits, Olot Peralada, que hem explicat ara, no de forma consecutiva, però quina relació té el dia en què Ivan Jamuig va marcar el gol amb alguna cosa d'actualitat d'aquest tram de 2 partits, Olot Peralada?
Res, jo no ho sé, però bueno, suposo que li hauria fer el gol al Figueres o al Palamós.
No. Puc dir al rival el que va fer el gol o és massa dir?
L'has vist?
Sí.
Perfecte, doncs pots dir, sí.
Va ser al Benidorm.
Sí. Ja està, de fet,
vaig veure...
Estàs muntant la secció aquí avui.
Vaig veure'l fa un parell de dies quan vaig preparar l'entrevista amb Ivan Jamuig i em vaig adonar d'aquest detall, que només havia fet un gol i havia estat contra el Benidorm.
No.
Doncs, com sempre, divendres que ve.
Està perdent facultats,
resposta...
Està perdent facultats.
Sí.
Facultats, unes coses molt rares, o sigui...
Ens ha vingut de Nadal...
Tan Excel.
Ens ha vingut de Nadal i li falta rodatge ara un parell de setmanes i llavors... Ja veuràs
un dia tu. Faré jo una pregunta que no encertaràs mai.
Estic seguríssim.
Acceptes el repte?
I tant.
Ho fem la setmana que ve o què?
Vinga, va.
La setmana que ve...
Ja la sé, la pregunta.
Repte d'anada i de tornada, va. Miguel Ángel Rodríguez, gràcies.
Vale, vagi bé.
Fins ara, Pau.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Digo per què, però jo crec que el repte se l'endurà el Miguel Ángel Rodríguez. Deixem ara sí el centre d'esport Sabadell, continuem parlant de futbol, ho fem ara del Sabadell Nord, que tanca la primera volta del campionat. Demà passat, també diumenge, i també a terra gironines, en el seu cas a Banyoles, l'equip de Can Urià, que enceta el 2019, després d'un 2018 difícil d'oblidar, amb l'ascens històric a primera catalana i amb la tercera plaça actual. L'aturada nadalenca ha servit a més per recuperar efectius que estaven lesionats i també ha portat el retorn d'Omar, com us explicàvem a principis de setmana. Uns recursos extres que faran l'equip encara més competitiu, segons ha dit Quico Díaz, el tècnic del Sabadell Nord. Els últims 2 partits de l'últim any van ser 2 victòries, arlequinades a Can Urià. Ara, el nou any arrenca amb 2 desplaçaments consecutius, 2 partits seguits fora de casa i, a més, contra rivals de la part alta. Quico Díaz admet la duresa del calendari, però també la tranquil·litat que aporta l'avantatge que tenen respecte a la zona baixa.
Cuando cogimos calendario y vimos que la vuelta de Navidad era Banyoles y Vilassar, dos equipos que sabíamos que iban a estar arriba compitiendo, pues bueno, ahí te hace dudar el ver cómo acabas, ¿no? Pero bueno, de la forma que se ha acabado la primera vuelta con este margen de 12 puntos con la zona de descenso y tal, te hace, pues bueno, encarar estos partidos con mucho optimismo, sobre todo, y con mucha ilusión y con muchas ganas, ¿no?
Esperançat, per tant, Quico Díaz. Si el Sabadell Nord arriba al primer partit de l'any, tercer amb 3 triomfs consecutius, el rival al Banyoles és 6è, 4 punts per sota dels de Can Urià. El tècnic sabadellenc destaca sobretot la qualitat al davant i la solidesa al darrere dels gironins.
Muy serio, un bloque muy trabajado, muy sólido, donde ellos arriba es donde tienen jugadores que a la hora de definir tienen las ideas muy claras, ¿no? Pero donde mejor trabaja este equipo es en la faceta del trabajo defensivo y, bueno, nos tocará la semana que viene intentar, pues, en algún desajuste de ellos o en alguna gran virtud de nosotros, en alguna acción, pues intentar desequilibrar y ponernos por delante.
Per acabar, el Sabadell Nord és tercer, com dèiem, amb 28 punts a les portes de tancar la primera volta. Per tant, la situació és gairebé immillorable per un recent ascendit. Ha canviat per això l'objectiu dels sabadellencs o continua sent el de no perdre la categoria? Quico Díaz busca l'equilibri entre no ser hipòcrita, podríem dir, però tampoc massa confiat.
El dia que matemàticamente el quinto o el sexto por la cola no nos coja. Hay que disfrutar de lo que tenemos porque no podemos ser negativos, no podemos vender que todavía estamos para bajar, ¿no? Eso no tenemos que vendérselo a nadie. La realidad es que tenemos un margen de puntos que lo que tenemos que seguir es seguir trabajando para por lo menos mantener eso o incluso aumentarlo, ¿no?
Per tant, optimisme de cara al futur, el vestidor del Sabadell Nord, diumenge a 4:45, arrencarà a la capital del Pla de l'Estany aquest Banyoles Sabadell Nord, que anirem mirant de reull en el Sabadell en joc del Peralada Sabadell. El Mercantil, de la seva banda, enceta la segona volta de la Lliga Nacional Juvenil al camp del líder de la Lliga, el juvenil B del Barça. L'equip culer suma 7 victòries consecutives, mentre els graciencs són desens i acumulen 5 jornades sense victòries, per tant, una ratxa del tot oposada. Carlos López, tècnic mercantilista, compara aquest primer desplaçament de l'any amb el darrer al camp de l'Adam.
Abans de festes ja venim de jugar al camp de l'Adam, que era molt complicat, i ara doncs, bueno, tenim un partit més o menys igual de complicat al camp del Barça. Però bueno, amb ganes de competir bé, de que l'equip segueixi creixent i sobretot doncs recuperar els lesionats barra sancionats que se'ns han aglutinat aquest últim mes. I pel Barça encara no els tenim tots, però bueno, aquests dies d'entrenament ens anaven molt bé per recuperar gent i ja pensar sobretot amb la part de Java que endavant, que és la nostra lliga i és el que hem de començar a puntuar.
López, per tant, és conscient que el calendari fa pujada ara, si bé també recorda que són en una zona molt més còmoda que no pas la de fa un parell de mesos quan ocupaven el descens. De cara a la cita de demà, la ciutat esportiva Joan Gamper, l'entrenador del Mercantil, ha demanat anar amb la mentalitat de no tenir res a perdre. Demà a les 12 arrencarà aquest Barcelona B Mercantil a la Lliga Nacional Juvenil. 10 segons i 3:45, una aturada en el camí. Encara hem de parlar d'handbol, d'atletisme i de waterpolo.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixa-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Ladies and gentlemen,
your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit...
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Parlem ara d'handbol, d'Aleix Gómez, que debuta en un Mundial. Aquesta nit, la selecció espanyola s'estrena a 9:15 a Munic, davant de Bahrein. L'exjugador de l'Oar Gràcia disputa així la seva primera gran competició continental i podríem dir que ens ha costat tots els detalls d'aquest debut en un Mundial, no continental, no europeu, sinó un campionat del món, al Marc Pijuan.
Ahir s'aixecava el taló d'aquest Mundial d'Alemanya i Dinamarca. Espanya s'hi presenta amb una selecció renovada i amb joves talents. Un d'ells és el jugador del Barça-Lassa, Aleix Gómez. L'exgraciant ja havia disputat els Jocs del Mediterrani defensant el combinat estatal, però aquest Mundial serà l'estrena en un gran torneig. L'extrem dret sabadellenc ho farà, a més, amb l'absoluta confiança del seleccionador Jordi Rivera. Són paraules del Tu diràs de RAC1.
Jo penso que l'Aleix ja és un bon jugador. Va ser el millor jugador en el Mundial Júnior, el més destacable. Aquest any ja en el joc, en els partits que ha fet a nivell de Champions, ha tingut partits molt destacats. I bé, jo crec que és un nano totalment desinhibit, que juga, competeix, està aquí perfectament en un ambient, penso, extraordinari per la gent jove, que la gent jove és sempre algú que remarca quan arriba a la selecció és que són molt ben acollits i fàcilment s'integren.
Espanya debuta avui contra Bahrain, una selecció que en principi no ha de ser un obstacle per aconseguir estrenar-se amb victòria. A priori, els de Rivera són superiors al combinat asiàtic. Gómez analitza el rival d'avui.
A mi sembla que és un tipus d'envolt que és més tan organitzat com pot ser el nostre o pot ser altres equips, per exemple, un Alemanya, un tal que també és molt físic, més organitzat, a mi sembla que és més desorganitzat. Per això crec que hem d'estar tots molt junts en defensa i córrer el contraatac el màxim possible.
Aquest Espanya-Bahrain, que suposarà el debut de l'Aleix Gómez en un Mundial absolut, jugarà a Múnich i començarà a 8:45 del vespre.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Pendents, per tant, d'aquesta cita, ja havia jugat als Jocs del Mediterrani i ara aquesta primera gran competició internacional pel sabadellenc, per Aleix Gómez, en aquest Mundial d'Alemanya i de Dinamarca. I no deixem encara l'envol perquè després de dues setmanes de descans, l'Oar Gràcia torna aquest cap de setmana a la feina. El conjunt de Gerard Gómez i de Cesc Borrell visita la pista del Sarrià de Ter, que és el líder de la Lliga i que no perd des de la quarta jornada. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Joan Muñoz.
L'Oar Gràcia afronta el primer duel del 2019 davant el millor equip del campionat. La Unió Esportiva Sarrià lidera la classificació i comença l'any després d'acumular 10 victòries consecutives. Aquest primer tram de Lliga, però, l'Oar ha aconseguit bons resultats contra rivals de la part alta, superant la Roca, el Sant Esteve Sesrovires i el Mataró. El tècnic Gerard Gómez valora positivament aquests triomfs, però creu que no asseguren res.
Se'n pot parlar de garantia, però no deixa de ser, no deixa de ser un partit molt complicat. És un desplaçament fora de casa, a més és el desplaçament més llunyà i és un equip que està en unes condicions molt bones.
L'equip verd i blanc arribarà al duel després de perdre contra el Palautordera Salicru en el darrer duel del 2018. Històricament, però, el conjunt gironí se li dona bé als graciencs. La temporada passada, l'Oar ja va guanyar els dos duels davant el Sarrià. Gómez, però, tampoc vol viure del passat. Admet que serà un partit dur i apunta algunes de les claus.
Ens espereu un partit molt dur. Una de les claus estarà en no deixar que s'organitzin a nivell defensiu, intentar treure avantatge a base de córrer i d'enganxar-los una mica a contrapeu, perquè realment és una defensa que si estan ben col·locats és molt complicada de superar i de treure situacions senzilles de llançament.
El duel entre la Unió Esportiva Sarrià i l'Oar Gràcia es disputarà demà dissabte a 6:45 de la tarda.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Minuts i mig i les 3 i posarem el punt i final al programa d'avui. Hem de parlar encara de waterpolo i d'atletisme, perquè la pista coberta d'atletisme de Catalunya, Sant Oleguer, acull aquest cap de setmana el Campionat de Catalunya Indoor, el Campionat de Catalunya de Clubs per a pista coberta. La Joventut Atlètica farà d'anfitriona demà dissabte amb l'equip femení a la categoria B i l'endemà diumenge a l'A, a la primera categoria, amb el masculí. L'Ignasi Barbarroja és el director esportiu de la JAS. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adrià.
Comencem per les noies. Objectiu pujar a primera o és massa pressió?
Bueno, l'equip femení és molt jove aquest any, perquè respecte a l'any passat hi ha un parell de sèniors que han marxat del club i, com deia, l'equip és molt jove i el que volem és que participin, que agafin experiència, competir amb gent més gran, però no descartem poder intentar pujar al primer grup un altre cop.
Això serà demà. L'endemà, diumenge, els nois competiran contra el Barça, l'ISS, l'Hospitalet, el Catalunya, el Cornellà. Podríem dir que el bo i millor de l'atletisme de casa nostra. Quin és l'objectiu, tenint en compte tot això?
Com has dit, aquests equips, no només a nivell català, sinó a nivell espanyol igual, estan molt a dalt, i el nostre objectiu serà intentar no quedar en l'última posició, perquè els altres equips també... que no és nombrat, també són molt forts. Nosaltres també tenim un equip molt jove que està acabant de pujar i veurem si els atletes nostres fan les seves marques corresponents i podem aguantar el primer grup.
Si mirem, Ignasi, el tema dels corredors locals, dels atletes d'aquí de la ciutat que més destaquin, no sé si parla de Llorenç Esteve, de Marta Urbance...
Sí, aquests són atletes que estaran demà allà competint amb la Jazz. També tenim altres baixes, com per exemple Laia Casajoana, que va guanyar la cursa cap d'any, que per estudis està a Madrid. Hi ha altres baixes com juvenils i júniors que estaran també al Goibar perquè estan amb la selecció catalana de cross. Veurem.
Per Sabadell, què suposa tenir campionats d'aquest tipus? Des de la construcció de la pista coberta, la veritat és que hem vist per aquí fins i tot campionats d'Espanya absoluts. M'imagino que en el dia a dia dels entrenaments, però sobretot el tenir competicions d'alt nivell aquí a casa nostra, això ha de portar un plus brutal, no? per la rutina d'un club com la Joventut Atlètica.
Sí, això afavoreix molt el que és el tema escola, perquè tota la canalla que tenim allà al Jazz ho veuen cada cap de setmana, i això és una sort. Pensa que fa anys teníem que baixar cada cap de setmana a Vilafranca, a una pista molt freda, i amb aquesta pista que ja està aquí fixa, podem disfrutar de l'atletisme cap de setmana, cap de setmana.
T'he preguntat abans per objectius de la JAS, si mirem allò, primeres espases, si mirem sobretot a nivell de clubs, ja que és un campionat no individual, sinó una competició col·lectiva, a qui veus guanyant les dues categories o a qui situaríem com a mínim entre els favorits, entre els candidats a la victòria?
Favorit al primer grup, segurament estarà el Barcelona davant, perquè amb la qualitat que tenen els seus atletes estan allà davant, segurament. Després poder també Cornellà està molt fort últimament, Agrupació Catalunya, veurem.
I abans repassàvem el cartell d'atletes aquí de Sabadell. Si et pregunto el cartell en pàgina general, algun atleta així destacat que pugui venir aquí, o això mai se sap, fa de mal dir.
Sí, això també hi ha, com ens passa a nosaltres també, i a la majoria de clubs, sempre hi ha, les inscripcions estan allà, però a última hora sempre hi ha un de baixa o alguna incorporació nova que podem fer canvis a última hora, i mai se sap això.
L'última que et faig, pensant una miqueta ja en més mig termini, podríem dir, no només en aquest cap de setmana, els campionats de Catalunya a vegades serveixen també per fer un bon banc de proves, no? Per fer allò un test de cara al calendari que vindrà en el futur. No sé si en el cas de la Joventut Atlètica i dels seus corredors també serveix una miqueta això, per provar-se, a més, després de les dates de Nadal, entenc que també començar un altre cop a arrencar entrenaments, competicions, etc. És com una reentré, no?
Sí, no, però tu pensa que comencem nosaltres la pista coberta ja les dues últimes setmanes de desembre, i això vulguis o no, hi ha els atletes que s'hi dediquen de veritat, ja al Nadal no descansen. Llavors això ja és... La pretemporada ja l'han feta, i ara ja comencen amb campionats individuals, d'aquí un mes i mig ja els d'Espanya ja per aquí, algun, i no parar.
Doncs i que duri aquest no parar. Ignasi Barbarroja, director esportiu de la Joventut Atlètica Sabadell, gràcies i a tenir tota la sort del món possible durant el cap de setmana, demà i demà passat a la pista coberta de Sant Oleguer, aquest campionat de Catalunya indoor per clubs d'atletisme amb la JAS present tant en categoria femenina com també a la masculina. Una abraçada.
Moltes gràcies, Adrià.
I abans d'acabar el programa, en els últims minuts parlem de waterpolo perquè demà torna l'acció a Can Llong amb la segona volta de la Lliga Premat masculina. L'Astralpool rep el Real Canoe madrileny amb el primer objectiu complet, el de la classificació per la Copa del Rei, que van deixar enllestida els sabadellencs abans de les vacances de Nadal. Ara l'equip de Quim Colet ha de començar a pensar ja en escalar posicions a la taula, primer contra un rival, el madrileny, que es troba en aquesta zona mitjana de la taula i, per tant, podríem dir que és un rival directe, i la setmana que ve contra un Sant Andreu que està just per sobre. El tècnic del Natació Sabadell, Quim Colet, ha parlat d'objectius en aquest inici de la segona volta del campionat.
Intentar, doncs, consolidar-nos de primer en la sisena posició, ara som setels, d'acord? I aleshores, si aconseguim això, doncs llavors mirar amb objectius a curt plaç, diguéssim, fent aquest tipus d'objectius més a curt plaç, diguéssim.
Per tant, mirant en aquest curt termini, la sisena posició és la que es marca d'entrada el tècnic de l'Astralpool, un Quim Colet, que va arribar amb la temporada ja en marxa, recordem, després de la destitució del Xava Gómez, i que, per tant, aquests dies ha pogut fer allò que agrada a tot entrenador.
Una mini pretemporada que d'alguna manera ens iguala una miqueta a tots els equips, no? Tots hem parat aquests dies de festes de Nadal i hem reprès el treball, doncs tots per igual. Aleshores, parlaríem de mini pretemporada, però bueno, sí, ara iniciem la segona volta, diguéssim, completa, i aquí és a veure exactament que són capaços de fer.
Per tant, si tirem de l'argot del món del motor, podríem dir que ja han fet l'Stop and Go, que ha aprofitat aquesta aturada de Nadal. Quim Colet, per acabar d'ajustar algunes peces, tenint en compte que va arribar amb la temporada ja en marxa, i recordem, demà a 1:45 del migdia, Canllong, Estralpul, Natació Sabadell, masculí, Real Canoe. Per cert, no us hem explicat res del femení, perquè les de David Palma tornen a la competició dijous. Les quatre internacionals que van viatjar a Israel ja van tornar ahir, ja van entrenar ahir amb el conjunt sabadellenqui. Dijous tornaran a la Lliga Premat amb un partit, podríem dir, estrella, ja que visiten un Sant Andreu que, com el Natació Sabadell, encara no ha perdut cap partit aquesta temporada. Per tant, duel d'invictes per tancar la primera volta, però no aquest cap de setmana, sinó entre setmana, d'aquí a 6 dies, dijous, aquest Sant Andreu-Sabadell, duel pel lideratge. Amb aquest apunt de waterpolo tanquem el programa d'avui, 40 segons i les 3, per tant, temps per dir-vos que podeu continuar informats a radiosabadell.fm, a les nostres xarxes socials, ens podeu trobar a Facebook, a Twitter i també a Instagram, i per enviar-vos una abraçada des del control de so del Toni González. Nosaltres tornem a posar-nos dilluns pel que fa a l'Hotel Suís a les 2, però la programació continua aquí a Ràdio Sabadell, i pel que fa al futbol, al Sabadell en joc, diumenge, 3:15, des de Peralada. Adéu-deu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.